Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Bona nit de nou a tothom. Quantes ganes teníem de tornar-nos a posar davant dels micròfons, oi, Adrià?
Oi tant, Elsa, trobava a faltar aquests diàlegs nocturns sobre tot tipus de temes i debats a tractar i a parlar.
Sí, no? Millor que dialoguem nosaltres, perquè ja que fora no ho fan, doncs mira.
Exacte, ens toca a nosaltres prendre l'exemple.
Hem vingut a posar ordre, doncs. Doncs tornem amb moltes ganes, amb ganes d'ensenyar-vos, de parlar-vos i de sorprendre'ns tots junts, veient com de fascinant i complex pot arribar a ser el món en què ens envolta. I més aquests dies que venen. Sigui com sigui, Diàlegs comença de nou, amb energia i amb un format renovat. Voleu saber com encararem els nous temes, tòpics i històries per acostar-nos a la realitat? Adrià, sisplau, fes els honors.
Oh, i tant, moltes gràcies, Elsa. Doncs aquesta temporada farem una ullada a l'actualitat, ens endinsarem filosòficament en cada qüestió que proposem, com sempre, bàsicament, però tindrem un altre punt de partida. Una fotografia, una pel·lícula, una cançó, un testimoni personal, un poema... Qualsevol fil, qualsevol nexe, ens ajudarà a aprofundir de manera més plena cada racó de l'ésser humà.
Exacte. Bàsicament, escollirem aquest punt de partida i seguirem el laberint fins dialogant, trobar el fil d'Ariadna i treure una mica l'entallat de tot. Així doncs, t'apuntes a perdre't amb nosaltres? Benvingut al primer programa de la segona temporada de Diàlegs.
Per apreciar genuïnament la vida, has de gaudir del procés de viure, ser conscient, intencional i pacient. Deixa la pressa, honra l'acte sagrat de prendre't el temps que et calgui.
Quan vaig llegir aquesta frase d'Alex L., una autora americana, em vaig quedar pensant-hi molta estona, molt de temps. Sembla que ja no tenim temps d'agafar-nos el nostre temps. No som tolerants amb nosaltres mateixos i tenim la sensació que si no fem alguna cosa ràpidament, deixem de ser eficaços, perquè sempre hi haurà algú que ho farà més bé, en menys temps. Així doncs, tots estarem d'acord en que vivim en una època en la que tot va molt ràpid. Un gran exemple en són les xarxes socials, i més aquests dies, i tot el que s'hi arriba a penjar cada instant. Escoltem quant de material audiovisual es genera en un minut a la xarxa.
I aquestes dades us les porto jo. Cada 60 segons es generen 72 hores de vídeo a YouTube. Google rep 4 milions de peticions de cerca. Es comparteixen més de 2,4 milions de posts de contingut a Facebook. S'envien més de 277.000 tuits i es pengen a Instagram unes 216 imatges. Una barbaritat.
Sí, sí, segur que vosaltres formeu part d'aquestes xifres. Molt de material, oi? Un món que genera tantes coses és perquè viu moltes coses, no? Apreciem realment el temps? Avui, per parlar d'aquesta qüestió, hem agafat com a punt de partida un film. In Time, una història situada a finals del segle XXI on ningú envelleix més de 25 anys, però on la vida es paga en minuts.
Ojalá me quedase tanto tiempo como horas tiene el día. ¿Y el resto?
No has llegado a la cuota.
Cada vez mi jornada es más larga.
Igual que la cuota. 2 horas.
Siempre ha valido 1 hora.
Ahora son 2. Ha subido.
Son 2 horas caminando. Y solo tengo 1 hora y media.
Más vale que corras.
Los pobres tienen que morir. Así funciona el sistema.
¿Qué coño significa eso?
Nadie te lo ha dicho, ¿verdad? ¿Qué edad tienes en tiempo real?
28.
Yo 105. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con 1 millón de años mientras la mayoría vive al día.
Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir.
Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir.
Tú no eres de por aquí, ¿a que no?
¿Qué te lo hace pensar?
Eres un poco distinto.
Ven conmigo. La cámara ha captado algo sospechoso.
Se llama Will Salas.
No debería estar ahí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Robar?
¿Es robar lo que ya fue robado? Se lo haré pagar.
¡Venga, cogedlo!
¡Es tiempo, ya es gratis!
¿Quién os lo ha dado?
Esos miles de años en sus manos hundirán el sistema.
Le detendré.
El problema es que todos quieren vivir para siempre.
No estamos preparados para eso.
Vamos a por ti. Eso espero. Su delito no es robar tiempo, sino regalarlo.
Així doncs, com hem sentit, el film vindria a ser una gran metàfora per ensenyar-nos com d'important és el temps. Tanmateix, és complicat saber què és exactament el temps. Així ja ho deia Sant Agustí, tots sabem què és el temps, mentre que no ens ho preguntin. I parlant de filòsofs, Adrià, què entens a dir del film que hem vist?
Doncs mira, en primera instància m'agradaria destacar que no és una pel·lícula amb una trama espectacular, però trobo força interessant el rerefons que proposa. És a dir, no és la pel·lícula que ha guanyat més Oscars, però el tema que planteja crec que requereix certa atenció. Més que interessant, a més, diria que la paraula seria inquietant. Si exprimim el film de forma que puguem extreure els punts que m'han semblat filosòficament transcendents per a la qüestió que tractarem, me'n surten tres. En primer lloc, el paper del temps com a moneda de canvi. En la cinta, l'expressió "no tinc temps" es converteix en literal, ja que tot es compra, com deia l'Elsa fa una estona, amb temps. Fins i tot el bitllet de l'autobús, coses tan bàsiques com aquesta.
Exacte, de fet es veu en el tràiler mateix que una noia vol pujar a l'autobús, que li val una hora, però de cop i volta el preu augmenta, el doble, i ella no té suficient temps per pagar-se el viatge i ha de córrer.
És exacte, inevitablement se li acaba el temps. En aquest món, els rics poden viure eternament i els pobres han d'anar vivint dia a dia, preocupant-se per no perdre els seus últims minuts. A hores d'ara, més o menys, ja sabreu per on vaig. Doncs sí, per la divisió explícita que es fa entre rics i pobres. L'existència de classes socials en un món on el temps és l'eix vertebrador de les vides dels éssers humans és evident. Sona curiós. Si hagués dit això en un context quotidià, també hagués tingut força sentit. Veritat? Al cap i a la fi, el temps en el món real, i ara referint-me al nostre, no ens en anem massa, també el consideraríem com a quelcom important.
Sí, de fet, només cal veure la nostra necessitat constant de fer coses, de viure, d'experimentar, com si el temps se'ns escapés de les mans, com si nosaltres mateixos tinguéssim aquest rellotge incrustat a dins.
Exacte, perquè els protagonistes, i bé, tota la societat d'aquesta pel·lícula, porta en el canell un comptador que es va restant en funció del temps que passa. I aquest rellotge, en part, sí que podria dir que el tenim nosaltres, i m'explico. No ens adonem que moltes vegades vivim sense viure del tot i el temps que perdem no li atribuïm valor. Això parlant ara en la vida quotidiana de qualsevol persona. Per això, quan patim una situació traumàtica, som conscients del passat, del present i del futur, perquè veiem que el problema se'ns escapa de les mans i no podem, a vegades, acceptar-lo. En la pel·lícula es veu molt explícitament com els personatges, els individus, tenen un comptador de temps en el canell i a mesura que passen els minuts, doncs el temps s'esgota i bé, doncs és tan rellevant perquè al final, quan no tens temps, és quan et mors. Perquè us pugueu fer una idea de com s'organitza la vida en un món d'aquestes característiques, vindria a organitzar-se de la següent manera. Hi ha districtes en funció del temps que posseeix cadascú. Will Salas, protagonista de la pel·lícula, personatge interpretat per l'actor Justin Timberlake, ha d'anar vivint dia a dia amb el temps que va guanyant mentre treballa. Per tant, és evident que viu en una zona on la gent no pot gaudir de masses avantatges. La que després serà la seva còmplice, Sylvia Wise, a diferència del primer, pot viure la seva vida sense preocupar-se del temps que li queda de vida perquè el seu pare és un home molt influent i posseix grans quantitats de temps.
Exacte, per tant, el pare de la noia és extremadament ric en aquest sentit perquè posseix, com ha dit l'Adrià, molt i molts i molts i molts anys.
I en aquest sentit podríem parlar, doncs, d'una societat capitalista on el capital és el propi temps.
De fet, fins i tot diria que és un país extremadament capitalista, vull dir. En un món com en el que vivim, el capitalisme ens pot acabar matant d'alguna manera per no haver pogut accedir a la sanitat, com acostuma a passar als Estats Units, on aquesta és privada. Amb això vull dir que en aquesta realitat que veiem en la pel·lícula, el capitalisme és tan feroç que t'acaba matant.
Obliga a matar perquè en un món capitalista tothom no pot viure. I ara entrarem més, de fet, en aquesta qüestió. Recuperant a Marx, que diria que a dia d'avui serveix bastant per entendre el món en el que vivim, Assegura ell en els seus textos que mentre hi hagi capitalisme no hi haurà justícia, ja que el capitalisme, tornant al que ja hem donat a entendre, ens aliena. El capitalisme t'imposa unes normes de vida que et frustren. El treballador es frustra. I Will Salas és l'exemple d'aquesta frustració quan, a l'haver estat més productiu a la fàbrica, rep menys del seu salari en temps. És quasi pervers. Com que el món capitalista no pot sostenir a tanta població, doncs es veu obligat en aquest sentit a pujar el temps i, per tant, doncs n'hi haurà molts que no podran sobreviure en aquesta societat perquè hi ha temps per tothom, però no es vol redistribuir perquè hi pugui viure tothom. En aquest cas, doncs, Will Salas rep menys diners, però si recordem les jornades laborals, tan bàsiques i quotidianes com el que són, d'alguna manera són el temps que dediquem a dur a terme la nostra feina. I un cop fet aquest parèntesi recuperant a Marx, entrem en el punt neuràlgic de la qüestió. Entrarem ja en el segon punt de discussió. Faig èmfasi en aquest preocupar-se que comentava fa un instant. Els que no disposen de massa temps se suposa que sempre han d'estar pendents del seu temps, ja que si no poden morir sense adonar-se'n. No és cert que, ara parlant un altre cop del món real, nosaltres com a éssers humans no gaudim del temps que tenim perquè durant la nostra vida quotidiana ens sentim absorbits, per exemple, per la nostra feina o per la pròpia rutina, simplement, i no posem en valor el temps que estem perdent? Potser no és temps perdut del tot, no vull ser tampoc massa pessimista, ja que sí que realitzem coses, però gaudim plenament del que fem en les nostres vides sense pensar en si és temps aprofitat o temps malgastat? A vegades tinc com la sensació que no tothom viu de forma plena amb el que fa. L'expressió no tinc temps es converteix en una excusa.
Bueno, de fet, diuen que no és que no tinguem temps, sinó que no el volem invertir en certes coses, no creus?
Sí, però no creus que moltes vegades això és com un aturador propi per no fer segons què i d'alguna manera el que fem simplement és limitar-nos a nosaltres mateixos? Hi ha una pel·lícula, parlant de cinema, una pel·lícula de Jim Carrey, que dic que sí, que ell té molta mala sort i d'alguna manera el que fan a la pel·lícula és, a partir d'un moment concret, comença a dir a tot que sí, a tot que sí. I d'alguna manera descobreix que la millor manera d'aprofitar la vida i el temps és això, és dir que sí a tot. I quan parlo d'aquest no tinc temps és com que a vegades es converteix en una forma de limitar-se a dir no, és que tinc feina, no és que tinc això. Si realment hi ha una voluntat darrere, un interès darrere, ho fas. Tenint no temps, perquè al final sabràs que el gaudiràs aquest temps, però d'alguna manera et prefereixes limitar-te i prefereixes no fer-ho.
Tens tota la raó. Ara anem a escoltar precisament un trosset del film, que és la reflexió que fa el protagonista, en Will Salas, al principi de la pel·lícula.
No tengo tiempo. No tengo tiempo para preocuparme por cómo ocurrió. Es lo que hay. Estamos modificados genéticamente para dejar de envejecer a los 25. El problema es que solo vivimos un año más. A no ser que consigamos más tiempo. El tiempo es ahora la moneda de cambio. Lo ganamos y lo gastamos. Los ricos pueden vivir eternamente. Y el resto. Yo solo quiero despertar con más tiempo en mis manos que horas tiene el día.
Crec que aquest petit diàleg de la pel·lícula permet que puguem justificar l'expressió que no tinc temps, perquè sense temps mors, vull dir, a la pel·lícula no hi ha més. Només et pots dedicar al que és bàsic. En el principi de la pel·lícula hi ha un moment que la mare d'ell li diu que no surts amb noies, hi ha alguna interessada per tu, però ell li diu és que no tinc temps, però és que aquí el no tenir temps és morir, bàsicament. Diria que, aplicat això a la nostra quotidianitat, diria que hauríem de deixar de banda el que ens ensorbeix, el que ens aliena, i començar a viure, ja que quan som conscients del temps que estem perdent, el nostre comptador de temps baixa, i nosaltres no podem guanyar-lo com ho fan a la pel·lícula. És a dir, nosaltres a vegades tenim la sensació que el temps l'estem perdent, i a vegades en som conscients, i això ens produeix molta angoixa, perquè denotes en tu una sensació d'esgotament, de dir, això no és el que vull fer, o doncs hem de ser el suficientment valents com per plantejar-nos que això ha de deixar de ser així i canviar per tal de no perdre temps, per no veure com el nostre comptador de temps doncs va baixant. Veritat que quan ho passem bé fent el que sigui, el temps passa volant d'altra manera, o sigui, aquí és on volia arribar. Tenim una vida, sí, però no sabem quan acabarà ni si tindrem temps de fer tot el que desitjaríem fer. I aquest tema es relaciona amb el tercer punt que m'ha semblat rellevant del film. La immortalitat, un clàssic filosòfic, no? Seria bo viure eternament? Clar, d'aquesta manera segur que no ens hauríem de preocupar massa de res. Sempre tindríem temps per fer-ho tot. Harry Hamilton és un personatge que disposa en el film de més d'un segle de vida, quasi res. Què us semblaria a vosaltres? Imagineu-vos la idea de poder viure més d'un segle. Potser en principi diríeu, és que sona molt bé. Però el testimoni d'aquest personatge deixa molt que desitjar, trenca molt amb aquesta idea de la immortalitat com a aspecte positiu.
¿Qué edad tienes? En tiempo real. 28. Yo 105. Mejor para ti. No llegarás a 106 si tienes más noches como esta. Es verdad. Pero hay un día que no puedes más. Tu mente puede agotarse, aunque tu cuerpo no lo haga. Queremos morir. Lo necesitamos. ¿Ese es tu problema? ¿Que ya has vivido demasiado? ¿Has conocido a alguien que haya muerto? Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. ¿Qué coño significa eso? No lo sabes, ¿verdad? No todos viven eternamente. ¿Dónde los meteríamos? ¿Por qué crees que hay zonas horarias? ¿Por qué crees que los impuestos y los precios suben el mismo día en el gueto? La vida se encarece para garantizar que la gente siga muriendo. Como si no puede haber hombres con 1 millón de años mientras la mayoría vive al día. Pero la verdad es que hay más que suficiente. Nadie debe morir antes de tiempo. Si tú tuvieras tanto tiempo como yo, en ese reloj, ¿qué harías con él? Dejaría de mirarlo. Te diré una cosa. Si tuviera ese tiempo, te aseguro que no lo malgastaría.
Aquest diàleg ens dona força més dades que ara tractarem. Primer de tot, Harry Hamilton considera que la immortalitat esgota. D'aquí que es posés en perill tan fàcilment durant el transcurs de l'escena anterior. Segons l'escriptor Jorge González Moore, la immortalidad no tiene sentido en cuanto son los otros la razón de nuestra existencia. Potser amb aquesta cita la problemàtica queda en part resolta. Si la raó de la nostra existència són les persones que tenim al voltant, ser immortal perd tot el sentit, ja que aquestes persones deixaran de viure algun dia i tu no. Valdria la pena? Segurament no, però això a un a priori molt, molt conservador, diria. Desitjar la immortalitat és desitjar la perpetuació d'un gran error, diria jo, i ara escombro cap a casa perquè aquesta és una cita de Schopenhauer. I bé, que entraríem en altres temes, però ara no toca.
L'Adrià és fan de Schopenhauer. Però, Adrià, a tu t'agradaria ser immortal?
Aquesta pregunta me l'han fet en nombroses ocasions i mai he tingut una resposta directa sobre la immortalitat, perquè, en certa mesura, si em plantejo la meva vida tal i com és ara, la immortalitat no hi tindria lloc, perquè diria que jo li busco el sentit a les coses que faig, perquè com a ésser finit que sóc, sé que no les podré fer sempre, i per tant tenen valor justament per això, per la meva finitud. Si pogués ser immortal, tot això deixaria de tenir importància, i per tant la vida tindria un altre tipus de concepció, perquè ser immortal implica poder fer sempre el que vulguis, encara que... Però ser immortal vol dir viure sempre. Per tant, d'alguna manera, no cansarà viure? Jo t'ho pregunto tu ara. Pot arribar a cansar? En Harry Hamilton, a la pel·lícula, després de viure 105 o 106 anys, i tampoc diria que siguin masses, tampoc són 3 segles, però sí que la seva expressió és de cansament, d'esgotament. I tinc la sensació que amb la pregunta que li fa ell al Will Salas, com si hagués perdut algú, no? Sembla. Això ja és una interpretació més meva.
Sí, de fet, m'agrada molt la frase que has dit abans d'en Jorge González Moore, la immortalidad no tiene sentido en cuanto son los otros la razón de nuestra existencia. Clar, per nosaltres, o si més no jo, la meva vida té sentit perquè hi ha persones al meu voltant, més enllà dels meus les meves metes professionals o els meus hobbies. Tanmateix, m'agradaria, si més no, experimentar per un dia la idea de que sóc immortal, més que res perquè m'encantaria que el meu món no estigués regit per el rellotge. I que les hores que estem en el tren, les hores que estem dormint, les hores que estem fent birres amb els amics o les hores que estem mirant la televisió, doncs no siguin... Que no tot sigui una decisió per a veure en què invertim el temps al dia. Perquè cada cop que tu et planteges una activitat a fer,
més o menys gravetat, no?, de la qüestió, no? Dius, o, per exemple, el temps que inverteixes quan agafes moltes feines. Com...
Exacte.
Saps?
Sí.
Perquè, clar, si agafes moltes feines per guanyar molts diners, per poder invertir-los en alguna experiència a vegades més gran, no? Perquè, malauradament, en aquest món necessites bastants diners per tenir experiències.
Crec que el que et refereixes és a deixar de banda el calendari per un moment.
Sí.
Esborrar el calendari, és a dir, agafar el calendari del teu telèfon mòbil i... deixar-li de donar importància, borrar-ho absolutament tot. Perquè ser immortal implicaria això, no, que el temps no fos un problema en aquest sentit. Per tant, sempre tindràs temps per fer el que faci falta.
Tanmateix, pensant en aquesta idea, realment també em provoca una mica de tall de respiració, no? Perquè hi ha el simple instant de que ens costa entendre aquest món i prendre consciència d'aquest món. Si intentem anar prenent consciència d'aquest món i entendre aquest món i estudiar, no?, i parlar i tal i qual, és perquè sabem que tenim un temps finit i necessitem entendre les coses, perquè si no els dies se'ns fan més difícils. Però clar, si dius que no l'has d'entendre aquest món perquè ja arribarà un dia en què l'entendràs, no sé fins a quin punt...
No hi ha compromís personal, sí, per entendre el món. I per tant... d'alguna manera, el que fa el diàleg amb tu mateix, amb la teva pròpia finitud, és el que fa que vulguis saber més i entendre més el que passa al teu voltant per tal d'intentar dotar d'aquesta finitud un sentit.
Exacte, donar importància al que fas.
Com que això ja no hi seria, sempre tindries temps.
Clar.
Per tant, ho aniries arraconant, i la teva vida potser deixaria de ser profunda i seria el més superficial del món, perquè no dedicaries res més a fer sinó a divertir-te o a passar-ho bé o a...
Clar. Clar, si algú que ens està escoltant és immortal, doncs jo li diria que en comptes de... Segurament que sí, no? Que si em diguessis ara ets immortal, doncs segurament que intentaria gaudir al màxim, però arribaria a un punt que ja no hi hauria res més a gaudir.
La pregunta és si només ho ets tu.
Ah, ja, encara
perquè,
pitjor.
Perquè encara, això és encara donar un pas més, no? Ets tu l'única persona immortal o tindràs algú acompanyant-te en aquest procés, no? Vull dir, en aquesta vida, diguem-ne.
Jo proposaria això, que si algú és immortal, doncs que es dediqui a ajudar la gent, no? A donar que la gent mortal, doncs, pugui viure més bé.
Tornant al tema del cinema un petit moment, és el cas de Lobez, no? Ara parlant de cinema de superherois, també té aquest patiment al cap i a la fi, perquè va vivint, però va patint, com si la vida al final només fos que una llarga tortura, i només el que busques és al final el descans, és que és la paraula.
O bé potser acabaries tornant-te un sociòpata no empàtic, llavors a gozar, no?, com fa el diari de Dorian Gray.
Exacte, però aquest cas també és bastant interessant alhora. O sí, podria ser un tema tractat també, però bé, tornant una mica a l'univers d'In Time, aquesta frase que us vull proposar ara del diàleg també la considero bastant reveladora. Para ser immortal, muchos deben morir. Penseu en una societat on tothom és immortal. No és viable. Cada cop hi hauria més gent i menys recursos. D'aquí que des d'un ens policial es controli el temps de manera que no arribi a certes zones de població humil. Hi ha temps per a tothom, però si tots els habitants disposen de temps, el sistema no ho aguantarà, ja que està dissenyat perquè només uns pocs siguin els anomenats tradicionalment privilegiats, en aquest cas, els immortals.
Ara se m'acaba d'acudir que, clar, potser, si la gent fos immortal, mentre no et reprodueixis, pots anar tirant. El problema és que augmenta la població i no mor la població, perquè s'ha de corrompre, ha de morir, perquè es pugui regenerar o generar certa
vida. Fixa't que ja no parlem d'immortalitat en el cas d'un, sinó en el cas de tots.
Exacte.
Jo crec que això encara seria un problema més gros, perquè la pel·lícula d'In Time acaba... com si...
No diguis com acaba, perquè clar, si els nostres oients volen saber com acaba.
Sí, va, d'acord.
Però, sisplau, mireu-la. Jo, com ha dit abans l'Adrià, no és una gran pel·lícula, no la recordaré tota la vida, però les metàfores d'aquest tipus estan molt bé.
És que hi ha una continuació d'això. Hi ha una continuació d'això pel final que és. És a dir, pel final que és i pel recorregut que ells volen, o sigui, o per la meta que ells tenen a partir del final, és un tema bastant important. O sigui, bé... Ja ho parlarem tu, Elsa, quan apaguem micròfons, però...
Exacte.
Qui vulgui que torni o que ens escrigui o alguna cosa, i a partir d'aquí, doncs, això. I per fer una recapitulació final, m'agradaria, doncs, no ho havia fet altres vegades, però crec que val la pena fer un resum, no?, de tot el que hem parlat per tal d'intentar tancar una mica el debat i les qüestions. En primer lloc, s'ha manifestat la barrera entre ciutadans de primera i ciutadans de segona a partir del temps de cada individu dins la pel·lícula. En segon lloc, hem intentat portar la problemàtica de la pel·lícula a una situació real a com viuen les persones, bàsicament. Intentar extrapolar una idea vista en la pel·lícula al nostre món real. I per acabar, suggerir el tema de la immortalitat per tal d'evidenciar si podria ser o no un desig personal, a més de parlar-ne tal com apareix dins la cinta. Diria que aquest ha estat una mica el recorregut i el cercle que he intentat tancar a partir dels tres punts. I bé, deixant una mica de banda això, Elsa, et passo la paraula.
Jo volia dir, Adrià, que podíem fer un apartat nou en el programa que sigui temes de converses per sopars avorrits i tu podries donar aquest tipus de frases, no? Per dir, ei, no sabeu de què parlar? Parlem de la immortalitat.
Elsa, Elsa, ja saps que sopar amb mi, el silenci no té lloc.
No existeix.
No existeix el silenci, vull dir, no.
Doncs, deixant una mica enrere la pel·lícula, volia capgirar una mica la perspectiva per anar acabant el programa d'avui. Segons alguns estudis, ara us donaré unes miques de xifres, però costa una mica de prendre consciència, però déu-n'hi-do. I també és una bona dada interessant per dir en un sopar avorrit. Ens passem 23 anys de la nostra vida dormint. 8 o 9 anys, més o menys, treballant. Estan drets, en cues, esperant, uns 500 dies. I una cosa tan simple com rentar-se les dents, ens hi passem uns 92 dies. On vull arribar amb tot això? I si tinguéssim més temps? I si, per exemple, no haguéssim de treballar tant? Potser, en un futur, hi haurà robots que ens permetran només treballar unes horetes. Dues, per exemple. Què faríem amb la resta del temps? Ens estressaríem perquè no sabem què fer? O bé aprofitaríem i viuríem plenament? La majoria, segur, que ara us ha vingut al cap, intentaria viatjar, llegir, anar a concerts, fer esport, aprendre a cuinar o a tocar un instrument. Segur que són les primeres idees que us han vingut a la ment. I tu què faries, Adrià?
La veritat que això que has suggerit... Primer, no em deixaria de rentar-me les dents. Això és el primer que faria. Més enllà d'això, em sembla que el que has suggerit em sembla brillant, perquè, de fet, penso que cap a on ens dirigim seria necessària aquesta reflexió. I crec que serà important la forma d'encarar-ho. M'explico. No es tracta que un robot et tregui la feina i et porti a l'atur directament. La qüestió és que nosaltres haguem de dedicar menys hores a treballar per poder dedicar el nostre temps a fer altres coses. Per això crec que si al final això s'acaba produint, un dels problemes d'aquest segle podria arribar a ser l'avorriment, com ja has deixat anar fa un moment. I no és broma, l'avorriment, un problema, doncs sí. Què fer durant el temps lliure pot ser un problema per a la gent que només pensa en treballar. I ara et responc, què faria jo? Doncs no crec que sigui massa original. Coses que ja has comentat, escriure més, viatjar més, aprendre a tocar el violí, a dedicar més temps als meus amics, perquè també en algunes ocasions dius és que no tinc temps, però és que literalment no tens temps, la gent explota. La llista és llarga, però per sobre de tot, viure amb calma, sense perdre els nervis, prendre-m'ho tot amb molta tranquil·litat, perquè és el que tu deies fa una estona. A dia d'avui és que anem escopetejats a fer les coses. No hi ha moments de calma. Tens sempre que fer una cosa i després una altra. I després una altra, i després una altra. I després ja no tens gairebé la certesa de res i acabes per plorar molt, no? Vull dir, no hi ha més.
Que dramàtic, tot plegat. Doncs sí, estic d'acord amb tu, Adrià. Jo crec que també faria una cosa així.
Imagina't la idea de només treballar 2 hores a la setmana o 3 hores a la setmana. Jo que ara intento ser... Bueno, ja de fet sou professor, intento... Doncs si busques feina de professor, imagineu que només tingués 2 hores de classe a la setmana. D'una banda dius, està molt bé, a més de poder preparar-te-les molt bé, tindràs temps per tot el que tu vulguis i més, coses que has tingut pendents, coses que no has fet per... Seria brutal. I bé, en fi, només és aquesta idea. Potser sona molt utòpica ara mateix, però potser algun dia haurem de recuperar aquest àudio i parlar-ne.
Exacte. Doncs, com us he dit fa un moment, tindríem més temps lliure perquè algunes previsions en el sector laboral, i això és cert, no? Parlen de que d'aquí X anys, no us puc posar una quantitat exacta, hi haurà una quarta revolució industrial, o també li podem dir revolució robòtica. O sigui, que un androide farà les feines que hauria de fer un ésser humà. De fet, a principis d'aquest any, l'asseguradora japonesa Fukoku Mutual Life va substituir 34 dels seus treballadors en oficina per un sistema d'intel·ligència artificial basat en una plataforma d'anàlisi de continguts a partir de dades. I, segons l'últim informe anual de la Federació Internacional de Robòtica, actualment hi ha en el món entre 1,5 i 1,75 milers de robots actius, xifra que segur que continuarà creixent, tal com anem. Sense anar més lluny, a Espanya, el 12% dels treballadors podrien ser substituïts a curt plaç per robots.
I tornant una mica al que també ja hem d'alguna manera manifestat, és que serà complicat que en un futur es trenqui aquesta idea tan arrelada en els éssers humans de ser productius, de treballar molt, de contribuir en l'estat quo. No creieu, no creus, Elsa? Vull dir, al final Hi havia una època en la que el treball era quelcom considerat com un càstig, però l'avenç dels sistemes econòmics d'alguna manera ens ha ensenyat a reclamar-lo, i treballem i treballem, i així el sistema va funcionant, es va mantenint com a bons consumidors que som. I jo em pregunto, vivim per treballar o treballem per viure? És a dir, en primera instància està viure per poder desenvolupar una feina, o en primera instància el que hi ha és la tasca que has de desenvolupar i després ja, si pots, doncs aprofites i vius una mica. Aquesta és la qüestió.
Exacte. Per això no sé si estem preparats per tenir tant de temps lliure. Tanmateix, qui és que no vol tenir més temps? Escoltem una reflexió que proposa l'historiador holandès Rutger Bregman.
Si comparamos diferentes países, en realidad son aquellos con las semanas de trabajo más cortas donde la gente dedica más tiempo a cuidar a los ancianos. Los voluntarios trabajan y participan en sus comunidades locales. Son los países con las semanas de trabajo más largas donde la gente ve más televisión. No se puede hacer mucho más si estás cansado después de horas y horas en una oficina aburrida.
Què n'opines, Adrià? A mi, lleugerament, aquesta frase el que em va sorprendre molt és la idea de, clar, si tens més temps, també el pots invertir, a vegades. Si t'hi fixes totes les estones, hem estat parlant de què faria jo, què faria jo, què faria jo. Ostres, però la idea d'això, no?, invertir en els jardins del teu poble o ajudar a qui sigui o anar a fer companyia a algú. Clar, si hi ha societats que ja es dona i després les societats, com podríem dir, per exemple, la catalana, no?, que tot el dia estem amunt i avall, i que després quan arribem a casa l'únic que volem és desconnectar i engegar la televisió.
Doncs sí, perquè fixa't que parlaven els termes de faria això, faria allò, faria l'altre. Pots invertir el temps en altres coses o en altres activitats o en altres persones. És a dir, no fa falta que sempre sigui temps dedicat a tu mateix. Sempre el podries, no sé, fer d'agricultor, per exemple. És a dir, o sortir una mica de la teva zona de confort i obrir oportunitats a descobrir nous mons, noves, fer de voluntari a la Creu Roja, fer de servei públic del que sigui. És a dir, no fa falta que sempre sigui temps que el dediques per tu i només per tu. És a dir, sempre el podries dedicar per descobrir d'altres mons, d'altres disciplines, d'altres formes de fer les coses, i això, d'alguna manera, el que faria seria reconfortar-te no només el teu esperit, sinó també que la resta de persones al teu voltant rebessin aquest interès per part teva sobre, per exemple, això. Imagina't, soc professor de cop i volta, m'agradaria fer d'agricultor. Doncs com que tindria el temps per fer-ho, podria aprendre'n, me'n podrien ensenyar i podria haver un diàleg entre diverses formes de veure les coses. Ostres, podria ser molt enriquidor per un mateix i també pels altres. Imagina, em vull fer voluntari de la Creu Roja, per exemple, tinc temps per fer-ho, puc dedicar-me seriosament a fer-ho, tindries una gran quantitat de coses a fer i això enriquiria, no només t'enriquiria a tu, sinó enriquiria també a la teva societat.
Exacte, estic d'acord amb tu, però també penso que en una societat en la que hi ha des de fa molts segles, com pot ser més les nòrdiques, no?, que és on podríem veure aquest esquema de menys hores laborals i més serveis públics, en una societat com segurament creieu que és la nostra o fins i tot la xinesa o qualsevol que us vingui al cap, de cop i volta tenir molts temps lliures segurament que no ho podríem gestionar com a éssers humans, perquè
no crec.
Fins i tot crec que entraríem en una espècie de crisi d'identitat profundes si no fóssim capaços d'invertir temps en moltes coses, o també tot el contrari, entraríem en una carrera de consum continu i entreteniment que ens alienaria totalment de la realitat.
Jo crec que en aquests dos casos, per això, tinc la sensació que serien aquell tipus de persones que d'alguna manera no mantenen aquell diàleg amb la seva pròpia finitud, i m'explico, perdó per ser tan filosòfic, però és aquesta idea d'intentar tenir interès per les coses que passen al teu voltant i no sempre seguir una rutina, uns horaris, una forma de viure basada simplement en la repetició, repetició, repetició. Al final això, si aquests canvis que estem parlant es produïssin de forma directa, sense cap mena de filtre, doncs suposo que molta gent entraria en aquest caos o en aquest buidor existencial perquè no trobaria sentit de res més enllà de la seva rutina diària o de la seva feina. I jo, per exemple, hi ha una frase de Isidoro de Sevilla que diu: «Vive como si fueras a morir mañana, pero estudia como si fueras a vivir eternamente». És a dir, no dic que no ens haguem de divertir i passar-ho bé. És més, això és el que d'alguna manera ens fa sentir vius. El que passa és que hem d'adquirir un compromís una mica amb la nostra finitud i m'estic referint justament a això, al tenir interès per les coses, al saber per què passen les coses, i sobretot el que estem vivint una mica aquests dies en el nostre país és una mica revelador respecte a això. És a dir, interessar-se una mica per què passen les coses, no simplement fer cas a la primera opinió que et ve dels mitjans. És a dir, intentar tenir un sentit crític amb les coses que facin que aquestes coses adquireixin valor i que, per tant, si en algun dia tens aquest problema de només tinc 2 hores a la setmana per treballar, tinguis diverses formes d'expressar el teu interès en política, en història, en filosofia, intentar dotar la teva vida d'un sentit i d'un valor que vagi més enllà de la simple rutina diària i de la simple jornada laboral que tens, la feina. Clar, després arribes a casa i no tens ganes de fer res, estàs cansat i no te n'adones i no penses absolutament res, et menges tot el que et donen. I d'alguna manera, potser el que hauríem de fer és intentar preparar les persones per ser més cultes, a observar el món i a saber discernir el que passa i el que ens expliquen, allunyar el treball com a única realització personal, al cap i a la fi, que és el que volia dir. O sigui, baixar-li una mica els fums a l'èxit professional. És que al final no podem convertir l'eix de les nostres vides en això. Tot rau en aquesta competitivitat que des de ben petits ens inculquen per tal de ser eficients. Això hauria de canviar, però ara ens aventurem a una problemàtica que encara manca de resposta.
Sí, com sigui, el nostre temps també s'acaba aquí, Diàlegs. Quan un s'ho passa bé, Adrià, tens la sensació que el temps passa més ràpid, no creus?
Exacte, el nostre comptador ha baixat, però té valor aquest temps, l'hem aprofitat, l'hem gaudit.
L'hem invertit.
L'hem invertit. Això és molt capitalista, eh? Exacte. Jo prefereixo dir que l'hem gaudit.
Doncs prefereixo el gaudi d'aquest moment. Doncs esperem que vosaltres també hagueu gaudit molt i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest primer programa de la nova temporada de Diàlegs. Ens veiem de nou el mes que ve. Bona nit.
Bona nit.
Diàlegs amb Elsa Cano i Adrià Giró.